a tornar els nanos i que estan segrestats pel taller. Llavors, el que diu el taller és que totes les acusacions de l'Ajuntament són falses, diuen que no els hi han pagat la feina i que fins i tot s'han plantejat denunciar penalment l'equip de govern, que de fet a hores d'ara em sembla que ja han començat doncs aquesta via de denunciar-ho.
Ah, sí? Han denunciat?
Sí, a veure, jo necessito que m'expliquis.
A veure, digue'm.
Montblanc. Què hi pinta la qüestió, Montblanc?
No, és que els nanos són
de Montblanc.
Els nanos són de Montblanc, però els han anat a portar en un taller de restauració de Reus. Llavors, al juny, l'alcalde en persona es va presentar al taller de Reus per endur-se aquests nanos.
Ai.
L'alcalde en persona.
L'alcalde en persona, però es van trobar a la porta tancada d'aquest taller i van demanar una autorització judicial per entrar-hi. Llavors, què passa? Que el problema és que aquest any celebren el 160è aniversari dels nanos i dels
centenaris. Nanos centenari.
Clar.
Bueno, 160è.
160è, sí, sí. I clar, s'ha planificat una exposició per homenatjar-los, però clar, no tenen aquestes figures perquè estan segrestades per aquest taller de Reus.
L'exposició està buida. Només estan els...
De moment no tenen res. Tenen només les plaquetes, però els nanos falten. Llavors, l'alcalde de Montblanc...
El comissari de l'exposició té poca feina.
L'alcalde de Montblanc, l'Oriol Pellissó, diu que el segrest dels nanos és un crim contra el patrimoni de tots els montblanquins i montblanquines. Vull dir que ha arribat a uns nivells realment que estan molt enfadats.
Nanos, que clar.
I en aquest sentit el taller ha dit que el cas doncs, es troba sota procés judicial ja i que ha fet declaracions, ha dit que el que ha dit l'Ajuntament és fals i que està manipulant la realitat i està manipulant les emocions de tot el poble de Montblanc.
Quin embolic, quin mal rotllo.
Molt.
Déu-n'hi-do.
Alcalde manipulador, segons aquest a taller.
Dos minuts que passen de les 9 del matí. Judit, fem una cosa, perquè voldré escoltar la música sencera. L'escoltem més tard, despassar l'entrevista informativa. De moment el que fem és anar cap al Congrés dels Diputats, on és a punt d'iniciar-se aquesta sessió plenària i en la que s'espera que Pedro Sánchez presenti al Congrés el seu pla de regeneració democràtica. Què s'espera d'aquest pla de regeneració democràtica? Doncs ben bé, no ho sabem. El que sí s'espera és aclarir què ha de passar amb la famosa llei Mordassa. Us ho explicàvem aquest matí, quan Yolanda Díaz ahir va sorprendre tothom dient que es derogava la llei Mordassa, i de seguida des de les files socialistes van assegurar que no, que res de res, que en tot cas es derogaria part de la llei Mordassa i en tot cas també una part mínima, com assegurava Fernando Grande Marlaska. Volem saber doncs què és el que acabarà passant, i és per això que anem cap al Congrés dels Diputats, on comença un minut de silenci per les 27 dones mortes en el que portem d'any. He dit dones mortes i volia dir dones assassinades, que és el que són. Dones assassinades a mans de la violència masclista. Minut de silenci, doncs, diputats dempeus, tota la bancada socialista popular, en fi, tots els diputats del Congrés, dels diputats dempeus, a aquesta hora, respectant aquest minut de silenci que demanava la presidenta del Congrés dels Diputats. Res, estem esperant uns instants a que s'acabi aquest minut de silenci, on és a punt d'iniciar-se aquesta sessió. La primera paraula la tindrà, evidentment, Pedro Sánchez, i ens traurà de dubtes sobre aquesta derogació o no de la llei Mordassa, i específicament també sobre aquest pla que havia de presentar, que és el pla de regeneració democràtica, i que haurem de veure fins on arriba aquesta regeneració democràtica. No sé també si veurem enfrontament no només entre les files de Yolanda Díaz, que forma part del govern, i les files socialistes, cosa que crec que no passarà, però sí entre Podem i Sumar, per exemple, perquè recordem que ja se les van tenir la passada legislatura, el març del 2023, quan Podemos va votar en contra de la derogació, o del que es pretenia que fos una derogació de la llei Mordassa, per insuficient. També van recolzar aquest posicionament de Podemos, Esquerra Republicana i EH Bildu, mentre que el PNB, per exemple, hi va votar a favor del que s'esperava com una derogació que ells consideraven mínima. En aquests moments, Pedro Sánchez, que puja a la tribuna d'oradors del Congrés dels Diputats, es prepara els papers, i la presidenta del Congrés dels Diputats, que és a punt de donar-li la paraula al president del govern espanyol, que és a punt de dirigir-se no només a la cambra, sinó un dia com avui a tots els espanyols per explicar aquest pla de regeneració democràtica que també, recordem, incloia també tota l'agenda institucional pel que fa als mitjans de comunicació, és a dir, si hi ha repartiment econòmic o no als mitjans de comunicació. Aquesta hora escoltem Pedro Sánchez.
Una societat justa i avançada, com bien hemos dicho con nuestro silencio, es incompatible con la violencia de género. Y por eso quiero comenzar mi intervención recordando a todas las víctimas, a sus familiares, y pidiendo unidad de todos y de todas contra la violencia machista. Quiero también trasladar a las mujeres y a los familiares que están sufriendo esta violencia estructural que el gobierno no va a descansar hasta erradicar esta lacra. Y que por eso hacemos un llamamiento a todas las fuerzas políticas firmantes del pacto contra la violencia, que el gobierno no va a descansar hasta erradicar esta lacra. Y que por eso hacemos un llamamiento a todas las fuerzas políticas firmantes del pacto contra la violencia de género para renovar nuestro compromiso antes de que finalice el año, para redoblar nuestros esfuerzos y para reforzar las medidas que sean necesarias para garantizar la seguridad y la vida de la mitad de la población española. Señorías, como ha dicho la presidenta del Congreso, comparezco ante esta Cámara para dar cuenta de las importantes decisiones que se tomaron en los dos últimos Consejos Europeos y también para compartir con ustedes y con la ciudadanía las líneas maestras que maneja el Gobierno para implementar en España el Plan de Acción por la Democracia impulsado por las instituciones comunitarias. Hace ya casi 40 años que nuestro país se incorporó a la Unión Europea. Por aquel entonces éramos un país con instituciones frágiles, con una economía débil, poco integrada, que tenía relativamente poco que ofrecer a sus vecinos europeos y mucho que aprender y obtener de ellos. Hoy las cosas son muy distintas. Hoy España se sitúa a la cabeza del crecimiento económico, crea casi la mitad de los empleos que se crean en toda la Unión Europea. Ayer mismo el Fondo Monetario Internacional avaló, como antes hicieron otras muchas instituciones internacionales, y les cito textualmente, la brillantez económica española. Hoy contamos con una economía fuerte, equilibrada. Hoy contamos con una de las mejores balanzas comerciales del mundo, una tasa de apertura económica superior a la de Francia, a la de Italia, empresas líderes en todos los sectores, desde el agroalimentario al tecnológico. Estamos a la vanguardia de la transición ecológica, siendo uno de los mayores productores de energía solar o de agricultura orgánica de toda la Unión Europea. Contamos con una de las redes de infraestructuras físicas y digitales más avanzadas del planeta y aparecemos en todos los rankings como una de las democracias plenas más consolidadas del mundo. Clasificación que estoy convencido vamos a mejorar después de haber alcanzado la renovación del Consejo General del Poder Judicial tras 5 años de secuestro por parte del principal partido de la oposición. Esto es, señorías, un éxito de país, del conjunto de la sociedad española, que especialmente resulta meritorio al lograrse en un contexto geopolítico extraordinariamente complejo con 2 guerras, una en Ucrania y otra en Oriente Medio. Y si a todo ello sumamos la pujanza del deporte español, con la reciente victoria de Carlos Alcaraz en Wimbledon, a nuestras campeonas del mundo en fútbol y a la reciente victoria de La Roja en la Eurocopa, pues podemos afirmar que España vive uno de los mejores momentos de su historia. Y quiero aprovechar esta comparecencia para... Bueno, ¿no se alegran ustedes de que logremos esos éxitos? Bueno, protestan por todo.
Sí, mira, las protestas de la bancada popular. Segueix Pedro Sánchez.
Quiero aprovechar esta comparecencia, señorías, para agradecer a nuestros deportistas su entrega y su esfuerzo porque son un ejemplo para toda España y me permito además transmitir como presidente del Gobierno el orgullo que todos los españoles y españolas sentimos de que nos representen. Señorías, todos recordamos cuando se decía aquello de que Europa acababa en los Pirineos. Ya nadie piensa así. Al contrario, todo el mundo ve en España un país abierto, un motor esencial del proyecto europeo. Las innovaciones políticas, los valores de solidaridad, de modernidad, de tolerancia, que una vez emanaban del centro del continente europeo, tienen ahora en la península ibérica uno de sus grandes epicentros. España, por tanto, ya no es vagón a la cola de Europa, es una de sus principales locomotoras. Por eso, cuando vamos a Bruselas, ya no vamos solo a escuchar lo que dicen los países de más peso, como recomiendan algunos, vamos a que se nos escuche. Vamos a cincelar una unión que responda más a los intereses de España, que refleje mejor las aspiraciones y preocupaciones de nuestra ciudadanía, sus empresas y su sociedad civil. Y en ese sentido, los consejos europeos celebrados en los días 17 y 27 de junio fueron especialmente importantes porque en ellos adoptaron decisiones clave sobre qué debe hacer la Unión Europea en los próximos 5 años y quién debe estar al frente de esta tarea. España ha tenido un papel protagonista en estas decisiones y me gustaría compartir estas con ustedes. Como saben, el pasado 25 de junio alcanzamos un acuerdo muy importante, los líderes de las 3 principales familias políticas europeas, excluyendo a la ultraderecha, sobre las personas que previsiblemente ocuparán los llamados puestos de alta responsabilidad comunitarios. Acordamos, en primer lugar, apoyar a la candidatura de Ursula von der Leyen a la presidencia de la Comisión Europea. Saben ustedes que von der Leyen pertenece a un partido político distinto al mío, pero eso no ha impedido que a lo largo de estos años hayamos trabajado de manera leal y constructiva desde el respeto y también, por qué no decirlo, desde el afecto mutuo. Con ella, el Gobierno español ha impulsado políticas muy ambiciosas en el seno de la Unión Europea, por ejemplo, la reforma del mercado eléctrico, que está beneficiando a millones de consumidores en todo el continente europeo, o la puesta en marcha de los fondos Next Generation, que ya han traído a nuestro país 39.000 millones de euros, vuelvo a repetir la cifra, 39.000 millones de euros, de los cuales un 40% han ido a parar a las pequeñas y medianas empresas.
De moment, Pedro Sánchez, que el que fa és una exaltació de les lloances del govern espanyol pel que fa a la Unió Europea. Ha començat Pedro Sánchez recordant el seu compromís per reforçar esforços per lluitar, això sí, contra la violència masclista a l'estat espanyol, però ha recordat també les línies mestres del Pla d'Acció per la Democràcia impulsat per les institucions comunitàries, que de seguida passarà a detallar. Abans, però, el que està dient Pedro Sánchez és que Espanya crea gairebé la meitat de llocs de treball de tota la Unió Europea i que té una economia forta i equilibrada. Està recordant també el que s'ha plantejat al Consell, a les reunions del Consell Europeu que van durar, va ser el 17 i el 27 de juny passat, deia Pedro Sánchez, amb un paper protagonista de l'estat espanyol, tenint una rellevància també les decisions dins de la família socialista europea en aquests llocs d'alta responsabilitat. Recordava que també estava d'acord amb escollir presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que recordem també ho va ser la passada legislatura. Seguim escoltant el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
Pues es una forma de dar continuidad a una extraordinaria labor realizada por un catalán, español y europeo como Josep Borrell. Señorías,
que va recordar també el paper de Josep Borrell, cap de la diplomàcia europea, fins a aquesta legislatura, és a dir, fins a aquestes eleccions de juny, quan ho ha deixat de ser.
De defender el derecho internacional, y en particular el derecho internacional humanitario, en Ucrania frente al imperialismo de Putin, pero también en Gaza frente a la crueldad de Netanyahu. Donde otros muchos han callado, Josep Borrell ha tenido el coraje de alzar la voz con la misma coherencia y la misma humanidad que ha reclamado y ha encarnado también el Gobierno de España, haciéndose eco del sentir mayoritario de la sociedad española. Porque hemos apoyado a Ucrania en su proceso de adhesión a la Unión Europea bajo la presidencia española de la Unión Europea. Porque hemos firmado un acuerdo muy importante en el ámbito bilateral de seguridad que dota de recursos al Gobierno ucraniano para defender a su población y porque hemos acogido más de 200.000 refugiados y refugiadas en nuestro país, dando impulso al proceso de paz en la cumbre de Lucerna. Y ese mismo compromiso con el derecho internacional que nos ha llevado a condenar el imperialismo de Putin es el mismo compromiso con el derecho internacional que nos ha llevado a condenar los atentados de Hamas, a exigir la liberación de todos los rehenes y al mismo tiempo hemos logrado que el Consejo Europeo exija un alto el fuego que condene los asentamientos ilegales en Cisjordania o la violencia de los colonos israelíes frente a los palestinos. Hemos decidido como gobierno, señorías, participar en la denuncia de Sudáfrica contra Netanyahu ante el Tribunal Internacional de Justicia. Hemos aumentado nuestro apoyo a la labor de Naciones Unidas en la zona y hemos conseguido que la Unión Europea, que su comisión, no bloquease los fondos a UNRWA como pedían algunos. Y como culminación de todo lo anterior, España reconoció el Estado palestino el pasado 28 de mayo. Un acto de coherencia, de justicia, para impulsar la paz en Oriente Medio. Señorías, en estas elecciones del Parlamento Europeo, la ultraderecha ha crecido un 40%. Vuelvo a repetir la cifra, un 40%. Ha sido la fuerza más votada en países como Francia e Italia, como Hungría y como Bélgica. Y ha enviado a Bruselas a casi 200 representantes. La política de odio y de mentira sigue avanzando en nuestro continente. Pero creo que esto es lo más relevante. Hemos alcanzado un acuerdo, socialistas, conservadores y liberales, que ha servido para dejar a los ultras fuera de las instituciones comunitarias y para lanzar un mensaje claro al mundo. Por cierto, un mensaje, señorías. Un mensaje.
Aplaudides les paraules del líder del govern espanyol, el president del govern espanyol i líder del grup parlamentari socialista, Pedro Sánchez, que ha recordat també l'acollida de 200.000 refugiats ucraïnesos, també ha recordat que va exigir l'alto el foc tant del paper de Hamas com de la violència dels colons israelians, com del president de l'estat israelià, Benjamin Netanyahu. També ha recordat que Espanya va reconèixer el 28 de maig l'estat palestí o que l'ultradreta ha crescut un 40% a les passades eleccions europees. Jo crec que Pedro Sánchez encara tardarà una miqueta en presentar aquest pla de regeneració democràtica. De seguida tornarem cap al Congrés dels Diputats. Abans, però, Judit Vallès, bon dia de nou.
Bon dia.
Anem a la musiqueta, va.
Vinga.
Si tu i jo éramos tan felices, si tu
ets molt feliç amb el moment musical, sempre, eh?
Amb el què?
I ets molt feliç amb el moment musical.
Fas, i tant.
Fas unes ballarugues molt ridícules que et queden bé.
Mira, el que acaba de fer l'Olma no ho has comentat, però...
També, també.
Avui en Rafa...
No, estic encantadíssim.
És que una mica de música de bon dematí sempre és agradable.
A mi m'agrada molt, sí, sí, sense sí, saber-ho, són Pol 3.14.
El grup?
Sí.
No.
Ah, doncs sonen, eh?
Però si te l'he dit abans, Olma Giró.
T'he escoltat. Ah, sí, 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 sí. L'habitació roja.
Ara, home.
Veus com t'escolto?
Sí, sí, sí. Llegim per preparar el guió.
Doncs avui parlem del grup L'habitació roja, que han publicat una nova cançó que es diu Les Soles. Llavors, per el nom ja podeu intuir que es tracta d'una cançó d'estiu, però no d'aquelles per sortir de festa major, sinó d'aquelles nostàlgiques, melancòliques...
Oh, érem tan feliços en aquesta cala del Baix Empordà.
És el teu rotllo, eh, Rafa?
És el meu rotllo. Jo m'apunto a qualsevol melancòlic.
Ets tan nostàlgic.
Molt, molt.
Rafa, vols agafar el micròfon d'un autocar i dir algunes paraules?
Nostàlgic? El moment més ridícul de la meva vida. Mira, ara me l'has recordat i m'he posat nerviós.
Ai. Ai, ai, ai. L'habitació roja, pels que no coneixeu aquest grup, és un grup valencià que fa una mena de pop-rock indie i que van començar el 1994, o sigui, que té molt...
Són de l'edat d'en Rafa.
Molts anys d'història.
El 94? No, tenen 14 anys menys. Just, just.
Clar, però van començar,
no van començar amb 0 anys.
A la teva època.
En fi, és una cançó que evoca molt aquesta nostàlgia que parlàvem, fa rememorar doncs, la nostra infància, els nostres anys de joventut, els nostres estius antics, sobretot moments viscuts a la Costa Valenciana, perquè, com hem dit, és un grup de València. Això sí, el videoclip està gravat a la Costa Brava, Sant Feliu de Guíxols. Llavors, no m'ha quadrat gaire, això.
Uns altres que venen.
Ara que no hi ha una en platges a València.
Ja. No, però jo vull saber, perdó, saps, la cançó que està sonant de sota, quina és?
La cançó que està sonant de sota, Indestructibles.
Aquesta m'agrada. A veure les oles.
Sí, sí. Doncs, si us sembla, escoltem les oles de l'Habitació Roja, una cançó que, a més, ha sigut un avançament del pròxim treball que trauran, que, de fet, ja han tret 5 cançons d'aquest nou disc, que encara no s'ha adaptat exacte. Però, si us sembla, escoltem les oles.
O no, o escoltem Pedro Sánchez. Què fem?
Anem un moment al Congrés dels Diputats, perquè em sembla que ha començat a parlar a Pedro Sánchez sobre aquest pla de regeneració democràtica. Escoltem un segon, més que res per saber si...
Evidentemente está contribuyendo y va a continuar contribuyendo a este esfuerzo. Estamos destinando más recursos a la innovación, a la modernización de nuestras infraestructuras y también de los equipamientos, a impulsar el desarrollo de más de 400 empresas de seguridad y de tecnología que están empleando a casi 80.000 personas en todo el territorio, desde Ferrol a Getafe, pasando por Sevilla, Cádiz, Albacete, regiones como Asturias, también Euskadi, por citar algunos puntos de nuestra geografía. Y además mantendremos un apoyo férreo a Ucrania, tal y como se recoge en el acuerdo bilateral que firmamos hace unos meses. Al mismo tiempo que lógicamente, como saben, estamos apostando por la diplomacia, la ayuda al desarrollo y la paz en Bruselas, en Lucerna, en Washington, en Kiev y donde haga falta. Porque evidentemente, señorías, Putin no puede ganar esta guerra, porque la democracia debe imponerse frente al autoritarismo y porque el derecho internacional debe prevalecer sobre la ley de la selva, que es la ley del más fuerte. Junto con la agenda de seguridad vinculada con todas estas amenazas, tanto en el espacio, la tecnología como sobre el territorio ucraniano, la segunda prioridad que fija la agenda estratégica para estos próximos 5 años dentro de la Unión Europea es el fortalecimiento de la competitividad económica. Fíjense algunos datos que me parecen lo suficientemente elocuentes para que seamos conscientes de que Europa acierta afrontando este debate. Entre el año 2018 y el año 2023, la productividad creció en Estados Unidos el doble que la Unión Europea. En China creció 7 veces más. Es evidente que nuestro continente ha perdido liderazgo en actividades de alto valor añadido, que se ha quedado atrás en el desarrollo de algunas tecnologías verdes y también digitales que son claves para el futuro en el que estamos ya, y ha visto reducido su acceso a materias primas críticas como, por ejemplo, el litio. Y todo esto, evidentemente, está afectando a la transición digital, a la transición ecológica y, en consecuencia, al rendimiento de nuestras empresas, al poder adquisitivo y a las oportunidades de la mayoría social de nuestro país.
Aquestes són algunes de les línies que vol destacar Pedro Sánchez pel que fa a les polítiques espanyoles conforme al que marca la llei europea o el que volen fer els estats europeus en aquesta línia també de regeneració democràtica. Esperarem què diu Pedro Sánchez arran de la regeneració democràtica que vol implementar a l'estat espanyol i si té que veure o no, jo crec que és la notícia del dia d'avui, si té que veure o no amb la derogació o no de la llei Mordassa. Ara sí, Judit, va, ens presentaves la música de l'Habitació Roja.
Sí, les oles.
L'escoltem i si cal després tornem cap al Congrés i seguirem veient què és el que passa un dia com avui. Va.
Nos quedan aquellos veranos en los que todo eran risas y sueños, vestidos blancos y calles tan empinadas que subían hasta el cielo de Altea. Eras valiente, brillante y tan sincera que tus ojos siempre hablaban con deseo. Mediterráneo que ha sido de nuestros juegos, volveremos a saltar tus olas. infinito de tantos recuerdos, me he acostumbrado a quererte solo y en silencio. Tantos viajes y aún sigo buscando un puerto en el que alguien me acoja y me lleve tan adentro que las estelas del mar y de nuestros anhelos iluminen la memoria y el camino. Mediterráneo que ha sido de nuestros juegos, volveremos a saltar tus olas. Cuando las manecillas del reloj se queden paradas como el corazón, y sin remedio el viento se lleve mi voz de papel, se seguirán oyendo al romper las olas que junto a ti salté. El mar nunca cesa y siempre nos devuelve a la tierra otra vez. Te veo tumbada en el albir, rodando en la arena junto a mí. Ayer me quedaba mañana y hoy solo me queda el ayer.
Ràdio Estel. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana amb el Club Nous Amics i RT Cultural. Coneixerem Florència, Arezzo, Siena, Pienza i molt més sota els llums nadalencs d'aquesta regió màgica d'Itàlia. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana. Vine a aquest viatge amb preus especials pels membres del Club Nous Amics. Entra a nousamics.cat o truca al 93 122 67 00. Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
28 minuts que passen de les 9 del matí. Tornem cap al Congrés, on Pedro Sánchez està discutint amb les files populars. Perquè... Ah, exacte, des de les files populars s'estan queixant.
Y cuando vengo, ustedes no escuchan nada. Están a lo suyo.
Doncs déu-n'hi-do la resposta de Pedro Sánchez.
En fin.
Déu-n'hi-do la continuació.
El Consejo ha fijado, como he dicho antes, la reindustrialización de Europa como una gran prioridad para los próximos 5 años en España y en Europa. Y, por supuesto, nuestro país y nuestro gobierno es uno de los Estados miembros que está avanzando más rápido en este objetivo. Y es lo que quisiera compartir con los ciudadanos que estén siguiendo esta intervención. Estamos cambiando las bases de nuestro patrón de crecimiento económico. Lo estamos haciendo, además, con una visión de futuro, que es lo que me gustaría compartir con los ciudadanos, apoyándonos en las bases adecuadas, es decir, la transición ecológica, la transformación digital, la formación de capital humano, la igualdad de género, también en el ámbito socioeconómico.
Aquestes són coses que Pedro Sánchez ja ha avançat abans que presentaria. Fem una cosa, a la que sapiguem que Pedro Sánchez parla sobre la derogació o no, o part d'ella, de la llei Mordassa. Tornarem cap al Congrés dels Diputats. De seguida anem cap a l'entrevista del dia. Abans d'informar-los que Renfe està gestionant ara mateix un servei de transport alternatiu i per carretera del tram de l'R3 entre Parets del Vallès i Granollers-Canovelles per una incidència en les seves instal·lacions. Per tant, l'R3 que ara no funciona de manera adequada durant tot el seu tram. I ara sí, anem cap a l'entrevista del dia. En parlàvem a l'informatiu d'avui en aquest mateix programa. L'energia renovable a Catalunya no acaba d'arrencar. Segons un informe elaborat per l'Observatori d'Energies Renovables, l'any passat es va frenar el creixement de producció d'aquest tipus d'energia. Durant el 2023 només es va cobrir poc més d'un 13% de la demanda elèctrica del país amb energia renovable, molt lluny del 50% que el propi govern s'ha marcat assolir en només 7 anys. Des de l'Observatori afirmen que hi ha un col·lapse administratiu a l'hora d'aprovar els seus nous projectes que han de permetre augmentar la sobirania energètica i deixar de dependre d'energies contaminants com la nuclear i ser una economia molt més verda. Mira, just ara mateix ho deia Pedro Sánchez. De fet, l'energia nuclear ha cobert la meitat de la demanda del país. També té un paper important la importació d'energia, és a dir, que es compra fora de Catalunya l'electricitat que es podria produir a casa nostra. Per parlar, doncs, de la situació de l'energia renovable a Catalunya, avui ens acompanya Helen Badger, portaveu de l'Observatori de les Energies Renovables de Catalunya. Helen, molt bon dia i moltes gràcies per atendre'ns un dia com avui.
Hola, molt bon dia i gràcies a vosaltres.
Helen, deixa'm començar així. En què falla Catalunya en el camp de l'energia renovable?
Bueno, és una bona pregunta. El que veiem, no?, l'Observatori, el que intentem és any rere any posar una mica xifres a com avancen les energies renovables a Catalunya i sobretot emmirallant-nos, com bé apuntaves, els objectius que ens hem marcat a nivell autonòmic, com estatal, com europeu, com internacional, diria, de penetració de les energies renovables, i el que veiem és que any rere any anem quasi, ens quedem més lluny cada vegada i amb menys temps per complir. Vam passar un termini de 10 anys de moratòria de renovables des de, no, fins que el 2019 no es va aprovar un decret llei que va permetre començar a tramitar projectes al nostre país, però el que veiem és que des del 2019 el ritme de tramitacions no ha arrencat, no? I any rere any veiem que el temps de tramitar aquests projectes es va allargant i, per tant, veiem que ni hem instal·lat les renovables que havíem d'instal·lar ni estem en un ritme de creuer que veiem que ens permetrà arribar als objectius que tenim a 2030 i molt menys a 2050 ara mateix.
Helen, com se'ls fa temps que s'està parlant molt de les plaques solars a casa nostra, no sé si caldria canviar el model i apostar molt més per l'autoconsum i facilitar aquesta instal·lació de plaques solars a les teulades de les cases, a ciutats, per exemple, ciutats sobretot grans, no?, com les capitals de província, o si s'està aprofitant prou els sostres i cobertes de les fàbriques i les naus industrials en aquest sentit.
Bueno, l'autoconsum, per sort, a Catalunya sí que avança força bé i sí que veiem que el 2023 s'han fet més instal·lacions que el 2022, que això ja és notori perquè la resta de l'estat espanyol no ha sigut així, no? I el 2023 van fer menys que l'any anterior, però sí que és cert que encara hi ha molt marge de millora en aprofitar de les teulades, no? És que ara mateix tenir una teulada sense plaques solars és com deixar-se la xeta oberta a casa, no? Vull dir, estem desaprofitant un recurs gratuït i disponible i, per tant, doncs és ridícul perquè tenim uns objectius que hem de complir i com més fotovoltaica posem a sobre les teulades, doncs menys haurem de posar a terra. Ara bé, tampoc ens podem enganyar perquè només en autoconsum les dades ja ens mostren que no arribem a implementar tota la generació renovable que necessitem. Per tant, necessitem les dues coses, no? I sobretot també l'autoconsum el que té és un factor que ens redueix la demanda elèctrica, no? I per tant, el que necessitem també per al final descarbonitzar l'economia és electrificar molts consums, perquè ara mateix el consum d'energia elèctrica suposa un terç del consum total d'energia i, per tant, per molt que descarbonitzem aquest terç, no, doncs encara ens queda una part del pastís molt significativa, no, que no podrem atacar si no comencem a electrificar altres consums que ara mateix es fan, doncs, amb energies fòssils, com pot ser el transport, per exemple. No?
Igualment et pregunto si caldria apostar perquè les empreses fossin sostenibles i generessin, en la mesura del possible, l'energia que necessiten per funcionar.
Sí, jo diria que molt més enllà que això. És a dir, penseu que si una empresa ocupa la seva teulada només posant les plaques que necessita per al seu propi consum, pot passar, no?, que en la majoria dels casos ocuparà potser un 20 o un 30% de la teulada disponible que té, no? En canvi, si aconseguim donar incentius a aquestes empreses perquè aprofitin el 100% de la seva teulada, doncs perquè facilitem, per exemple, l'autoconsum compartit i, per tant, en aquelles hores del dia en què tingui un excés de generació, aquesta empresa pugui subministrar energia a altres empreses situades a la proximitat, doncs el que podem aconseguir és que les teulades no s'aprofitin en un 30% o en un 50%, sinó que s'aprofitin en un 100%. Jo crec que aquest és l'objectiu que hem de tenir com a país, no? I ara mateix, si mirem les dades de l'autoconsum, en el registre que fa l'ICAEN, l'Institut Català de l'Energia, veiem que només un 1% de les instal·lacions són col·lectives a dia d'avui, no? Per tant, seguim trobant com a observatori que hi ha traves a la implantació dels sistemes d'autoconsum col·lectiu i creiem que aquesta és la via per on hem d'empènyer ara mateix.
Et deia abans que se n'està parlant molt els darrers anys d'aquesta instal·lació de plaques solars, però també s'està parlant igualment de la construcció de parcs eòlics, sobretot el parc eòlic de la Costa Brava. No sé si el parc eòlic a la Costa Brava, per exemple, suposaria un salt endavant en la producció d'energia eòlica a Catalunya o afectaria part del territori perquè es volia col·locar dins del mar, etcètera.
Sí, bueno, és que és el que comentava, necessitem totes les fonts d'energia, no? La eòlica, per exemple, el bo que té enfront a la fotovoltaica és que produeix totes les hores del dia, no? Perquè, evidentment, l'energia solar produeix quan fa sol i, per tant, es complementa molt bé en aquest sentit amb l'energia eòlica que produeix durant totes les hores del dia i, per tant, en un sistema en què necessitem casar cada hora del dia la generació i el consum que tenim, no? Perquè la xarxa elèctrica funciona així, doncs és indispensable que comptem, i si volem ser autosuficients energèticament, que comptem amb totes les fonts de generació. L'eòlica té més impacte en el territori, és cert, segurament, que la fotovoltaica, però és que és l'única via que tenim ara mateix, i el que cal fer, no, a nivell polític és trobar els mecanismes de compensació dels territoris, no, que es veuran, en aquest cas, que tindran implantades allà les renovables, no?
Ara em parlaves de l'ens públic i polític. Per fomentar l'energia renovable, o almenys per intentar-ho, l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat han creat, com saps, empreses públiques. No sé si en aquest sentit estan funcionant i són una bona via per fomentar l'autoconsum i la implantació de les energies renovables.
Sí, bueno, conec bé el cas de l'energètica, per exemple, no?, que porta poc més d'un any en funcionament i jo crec que, evidentment, és molt positiu que la Generalitat també prediqui amb l'exemple, no?, i que inverteixi en instal·lacions d'autoconsum i que, per exemple, pugui destinar part d'aquesta energia en autoconsum sota els mecanismes de l'autoconsum col·lectiu que justament feia referència a subministrar part de l'energia a consumidors vulnerables, no?, o en situacions de vulnerabilitat energètica, doncs penso que és molt important.
Clar, si ens fixem en energies renovables, normalment es parla molt del nord europeu. En quins països europeus ens hauríem d'emmirallar a l'hora de planificar i augmentar la producció d'energia renovable a casa nostra?
Mira, ara mateix Catalunya està a la cua d'Europa. Vull dir que, no, ens podem mirallar pràcticament amb qualsevol, en aquest sentit. Tenim una mica un problema, i és que a Catalunya sembla que hem volgut, no, doncs, fer les coses de 10 quan ni tan sols estem arribant al 5, no? I, per tant, jo crec que si ho extrapolem una mica al dia a dia, no? Això és com si li ve a un al fill i li diu no, mira, jo és que no estudio per l'examen perquè m'estic preparant per treure un 10, no? I el pare li dirà, escolta, primer treu un 5 i després ja treuràs un 10. Doncs una mica la sensació que tenim és que aquí a Catalunya, no, estem complicant i fent tanta burocràcia, no, per aprovar projectes de renovables que estem perdent el tren, no? I, de fet, com a dada, no, que també presentàvem l'informe de l'Overcat, veiem que ara mateix les importacions d'energia de fora del territori català han estat la segona font de proveïment d'electricitat a Catalunya. Això vol dir que és que la transició energètica ens l'estan fent fora, no? És a dir, a Catalunya ja importem més electricitat de la que produïm nosaltres en renovables. Estem fent tard i ens hem d'emmirallar una mica com deia, bueno, amb els països que tenen una alta penetració, i sí que és cert que els del nord d'Europa, en aquest sentit, Dinamarca, per exemple, estan liderant.
Finalment, Helen, sí que ara em deies, estem fent tard, no? Què cal per posar-nos al dia al nostre país?
Bueno, nosaltres des de l'Observatori creiem que cal un departament de transició ecològica, no?, similar al que hi ha a nivell estatal, que tingui una visió transversal de la transició energètica i que ajudi a alinear justament els diferents departaments que ara mateix intervenen en la tramitació, no?, des d'urbanisme, patrimoni, energia, i que realment ajudin a que els criteris siguin unificats i que la tramitació no estigui entre 700 i 1.500 dies, que és el que ens trobem ara mateix, i que, com us podeu imaginar, és una barbaritat, però és que, a més, les directives europees parlen de que haurien de tardar com a màxim 3 mesos, i nosaltres estem en 4 anys. Per tant, sobretot el que demanem és una aposta forta i decidida del govern en aquest sentit per retallar aquests terminis i per realment posar fil a l'agulla i treure aquest cinc, no?, almenys, que el que feia menció.
Helen Badger, portaveu de l'Observatori de les Energies Renovables a Catalunya, moltíssimes gràcies per atendre'ns un dia com avui. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies, bon dia.
5 minuts i arribarem a 3:15 del matí. En aquests moments, aplaudiments de la bancada socialista cap al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que està parlant dels mitjans d'informació. Diu que les tècniques de desinformació són perilloses perquè pretenen desestabilitzar la ciutadania, però que també cal garantir el dret a la informació veraç i que per això cal premsa lliure i plural. Per cert, el president espanyol també ha aprofitat aquests minuts que estan parlant nosaltres de les energies renovables per explicar i exposar que no rebaixarà, diu, les expectatives en l'àmbit social i seguirà complint amb aquestes polítiques el que queda de legislatura. Anem, doncs, cap al Congrés dels Diputats perquè Pedro Sánchez segueix parlant, però 41 minuts parlant el president del govern espanyol exposant aquestes línies de regeneració democràtica d'acord, com diu ell, amb els estàndards europeus. Seguim escoltant, doncs, Pedro Sánchez, aviam què és el que diu respecte als mitjans de comunicació. És ara que aplaudeix la bancada socialista i segueix parlant Pedro Sánchez.
Los bulos han hecho que la gente, señorías, crea que el número de inmigrantes que conviven con nosotros sea el doble de lo que es en realidad. Que uno de cada 5 ciudadanos piense que vacunar a los niños es malo. O que el 20% sostenga que el cambio climático no está causado por la acción del ser humano. Ninguna de estas percepciones distorsionadas es casual, es inocente, señorías. Las fake news no surgen por accidente. Hay alguien, evidentemente, que las fabrica, que dedica tiempo y recursos económicos a distribuirlas, generalmente con un interés claro, y es erosionar la confianza de los ciudadanos en la democracia y en sus instituciones. Señora presidenta.
Sí, señor presidente. Señor Hernando, por favor, le ruego silencio antes de que le llame por primera vez al orden.
Con el señor Hernando, señoría, en el Senado teníamos siempre esta interacción en las intervenciones, ¿no? Es una persona muy participativa siempre en el debate. Los datos, en todo caso, señoría, indican que el consumo reiterado de estas noticias falsas está directamente ligado al voto a la ultraderecha y al auge de posiciones como la xenofobia, como el antisemitismo o como la homofobia. De hecho, distintos estudios lo que apuntan es que existe un vínculo probado entre la circulación de bulos de desinformación en las redes sociales y en las tecnologías y el aumento de los delitos de odio. La evidencia también indica que existe una relación entre estas campañas de desinformación, de bulos y las injerencias de potencias extranjeras que quieren debilitar a Europa, alimentando teorías conspiratorias, sobredimensionando la voz de una minoría antiliberal, antisistema, que en el fondo, desde el punto de vista social, es absolutamente marginal.
Aquestes són les paraules del president del govern espanyol respecte als mitjans de comunicació. Nosaltres que anirem connectant amb el Congrés dels Diputats per saber què és el que segueix exposant un dia com avui el president del govern espanyol i també per saber les contrarèpliques de Núñez Feijóo, el cap de l'oposició, i d'altres grups parlamentaris. Per cert, Per cert, ja podem anunciar, ara que parlava Pedro Sánchez dels mitjans de comunicació, que demà en parlarem de tot plegat en aquest mateix programa amb el degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya, Joan Maria Morros, que el tindrem amb nosaltres en aquest mateix programa. Anem a publicitat i seguim amb el Magazín de la Caravana.
Ràdio Estel. Segueix els podcasts de Ràdio Estel i presumeix. Troba'ls a Spotify, a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel Oficial i aprèn sobre vins, música, gastronomia i nutrició, psicologia i molt més. Presumeix del que escoltes. Presumeix dels podcasts de Ràdio Estel.
Recorre la ciutat en patinet o com vulgui. Arribar a tot. A Occident, estàs ben assegurat amb la nostra assegurança mobilitat personal, perquè ho aconsegueixis tot, tot i tot. Occident.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Uei!
Epa! Tu veu, penya?
Estic beníssim, estic esperant per parlar amb altres. Tampoc no tens res especial per com per respondre. Com anem? Bon dia, bones tardes. O sigui, no tinc cap problema.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Ràdio Estel. Escoltant. Veient, sentiràs. La Caravana, amb Joan Trias.
46 minuts que passen de les 9 del matí. Aquesta hora que arrenquem el Magazín de la Caravana. Un dimecres en el que a partir de les 10 del matí ens espera la tertúlia esportiva, ben acompanyats de Quico Parcerisses, Pol Corredoria i Rafa Sanahuja a la lectura de la revisió del VAR, però també participant a la tertúlia esportiva d'avui. Més enllà de les 11 conversarem amb Adam Martín i Jere Mateo per endinsar-nos en el llibre La travessia infinita, tot en història real de fortalesa i superació. Després serà moment per parlar de salut natural per tothom amb el doctor Juan Márquez. I també un dimecres que arriben al punt del migdia rebrem la nostra coach vocal Clara Luna, avui acompanyada dels cantautors Saki Guillem i Xavier Marueta. I després, a 2:15 ens visitarà l'estudi Ivan Boyuc, l'exconcursant d'Eufòria, per presentar-nos el seu nou treball musical. I amb tot això, arribarem a l'últim bloc del programa per descobrir nous racons de Catalunya amb l'historiador i guia oficial Diego Gómez. A més, voltarem amb la girocleta i tancarem amb el Bona Vesprada. Tot això, avui dimecres 17 de juliol a la Caravana, al magazín matinal de Ràdio Estel. I ara sí, ja tots preparats per arrencar amb les seccions habituals. Giró, sabia que eres tu.
Ai, sabia que eres tu.
Fem un tomb per la vida, avui.
Avui toca... Què passa? Sí, les meves arracades són molt boniques.
Hem anat a prendre un cafè i ho ha explicat a tot el bar.
No, ets un mentider. M'han dit, quines arracades més boniques? Jo he dit, m'han costat 1,99 €.
Una altra vegada, eh?
I heu tornat a tenir la conversa.
Ja hi ha hagut debat, aquest. Per cert, que amb aquestes arracades, ja que hi som...
Avui qui sembla, a veure.
No, podries fer un... Ahir que l'escoltava, pensàvem, podries fer una tubera de Lola Flores, eh?
Ah, sí, sí. No, no, no hi arribaria gaire, però...
Se t'escaparia la recada, com a Lola Flores, i ho pararia tot.
¿Dónde está mi pendiente? Vinga, va. Bueno. Que no sé imitar veus.
T'ha quedat més torrente que...
Lola Flores más torrente. Amiguetes, ¿dónde está mi pendiente? ¿Dónde está mi pendiente?
A veure, que tinc un problema, que no sé imitar veus. Ja he entrat en
cap. Ja, ja, ja.
Vinga, va, som-hi. Jordi, sisplau, puja'm el ton per la vida, que si no em desconcentro.
Som-hi.
Concentració. Vinga, toca fer un tomb per la vida avui del periodista, escriptor i nedador d'aigües obertes, l'Adam Martín, i també toca fer un tomb per la vida del nedador d'aigües obertes i supervivent d'un tràgic accident al Triangle de Tacul, en Jeremías Mateo, que tothom li diu Jere. Els dos, d'aquí poca estona, pugen a la caravana i ho fan per presentar-nos el llibre La travessia infinita, la història real de fortalesa i superació d'en Jere Mateo. Per entendre el que va passar, ens hem de remuntar un 14 d'abril de l'any 2015. En Jere i el seu amic Salva Martín van patir un accident terrible mentre escalaven el Triangle de Tacul, un cim de més de 4.000 metres que està situat als Alps. En Salvi va morir a l'acte. En Jere, tot i les greus lesions, va sobreviure. Què va passar? Que en Jere no recorda absolutament res de l'accident i, evidentment, doncs, tem i continua tement que un error seu hagués causat la mort del seu amic. Què va fer? Per aprendre a conviure, doncs, amb tots els seus fantasmes, va començar a anar a la piscina, una mica com a part de la seva rehabilitació per aconseguir més musculatura. Llavors, això de nedar li va permetre mirar endavant i avançar fins al punt d'enfrontar-se a uns reptes titànics que només un grapat i un grapat ben petit de nedadors del món, amb discapacitat o sense, poden afrontar. Les pàgines del llibre de La travessia infinita ens deixen molt clar, com a resum, que quan arribes al final no has triomfat, no vol dir que hagis triomfat, però tampoc quan plegues vol dir que hagis fracassat. L'únic èxit, el que realment importa, l'èxit real, és saber que ho has donat tot i que has fet tot el que podies fer. Dit això, ja està. Vull dir, és igual que arribis o que no arribis, l'important és que ho donis tot. Són unes pàgines que més enllà doncs, a demostrar-nos que tot és possible, que un pot sortir del pou més fons que hi ha, deixa molt clar en Jere que ell no vol ser un heroi. Ell és un nedador d'aigües obertes, un supervivent, però no és un heroi. Llavors, abans d'entrar una mica a la vida d'aquests dos, comentar-vos diverses coses, com per exemple centrar-nos en l'Adam Martín, que és l'autor d'aquest llibre, l'escriptor. Uh-huh. Ell va néixer a Tossa de Mar el 1973 i fa més de 30 anys que neda en aigües obertes. També és periodista i escriptor. Probablement heu escoltat la seva veu a alguns programes, però és que ha passat pel mil ràdios, eh? Vull dir, Ràdio Barcelona, Com Ràdio, RAC1, TN3, també Televisions, TV3, etc. Vull dir, que probablement l'heu vist o heu escoltat algun dels seus Ara es dedica a fer podcast. És autor no només d'aquest llibre, sinó d'altres llibres també, per exemple, sobre nutrició i salut, o a la novel·la molt coneguda, no sé si us sona, una novel·la que es diu El nedador d'aigües obertes, precisament, que ara fa poc la van adaptar al teatre. No sé molt bé com nedaven en un teatre, però la van adaptar en un teatre. I recentment, com el més destacat de l'Adam, és que ha guanyat un Premi Ondas, aviat es diu, pel podcast sobre trastorns mentals, un podcast que es diu Gent Normal. Com us deia, ara es dedica a fer podcast.
Admiració absoluta, parlar de les malalties mentals.
Sí, sí, no, molt necessari. Posar-les sobre la taula, parlar-ne, donar-los veu. I molt interessant el podcast de Gent Normal. No només té aquest podcast sobre trastorns i malalties mentals, sinó que en té diversos. Vull dir, tot el que fa l'Adam de posar-li veu a qui no en té o no en té tanta és molt interessant. Llavors, en una entrevista que serà avui a les 11, Joan, que podràs parlar tant amb l'Adam com amb en Jere, el supervivent. Però abans de fer-la, m'agradaria destacar com alguns fragments del llibre que a mi, si més no, personalment m'han impactat i suposo que els oients també estaran agraïts d'escoltar-los. Comencem parlant de la natació, que hem dit que eren els dos nedadors d'aigües obertes. En un moment del llibre es diu, en Jere representa que diu, vaig ensopegar amb la natació d'aigües obertes i el mar em va atrapar. I és prou curiós, no?, perquè sí que és cert que tota la gent que es dedica a nedar o a nedar en aigües obertes serà molt interessant de saber què té el mar que atrapi tant. o que trepiten algunes persones. I també és molt bona la reflexió, no sé si alguna vegada doncs, o l'heu etzibat vosaltres, aquesta reflexió, o l'heu escoltat, que és persones que corren molts quilòmetres, que corren maratons, esportistes, això, de que tenen com un objectiu i corren, una cosa de córrer, de pressa. Tothom es pregunta, no?, de què escapes. De què estàs escapant. Uh-huh. Llavors també prou interessant serà saber si estan escapant, en aquest cas els dos, d'alguna cosa. Dir-vos que en Jerez, soci del...
Perdona, en Carretera i a mi ens ha vingut la mateixa idea en el mateix moment.
Què?
Forrest Gump.
Sí. No, realment sí.
Ja són tres, però jo no ho he dit.
també.
Avui m'estàs respectant, Rafa.
Sí,
bé,
per variar.
Felicito. Que sapigueu com a curiositat que en Jerez és soci del Tintorera Swimming Club de Llançà. Això serà una sorpresa, no direm res, ja s'ho trobarà, però estigueu pendents perquè a l'entrevista ja veureu que aquest club tindrà una mica de protagonisme durant l'entrevista. Un club que jo també hi he nedat algunes vegades, però fa molt que no freqüento. Coses que passen, d'anar... Home, doncs que vas atrafegat i no tens temps.
Ja queda
però...
per llançar, tio,
Sí. Molt interessant. No t'hi veig gaire, jo, anant en aigües obertes, t'he de dir.
No.
No, eh?
No, no. Prop de costa, ja.
Tu m'esperes a la platja i després anem a la guingueta.
Bueno, és que anava a dir una cosa que és il·legal.
Sí. Hola, jo crec que la pots dir, eh?
No.
No?
Alguna vegada...
Veus com l'acaba dient? Va, Joan.
Has tret bolles per passar en barcos, per Dios?
No, he caçat...
No.
Jo vaig a caçar animals que no es poden agafar.
Ui, garotes, garoines, garotes. Si tens llicència, sí, són 60 euros l'any. En definitiva.
Evidentment que la pago.
Segur.
Clar, bé, Joan, bé, així m'agrada. Home d'ordre.
Així pagant la llicència sí que es pot, eh?
Sí, però només es pot 150 o 100 o 200, depèn de l'època. T'ho dic perquè jo l'he tingut.
Sí, vaig a casar 10 o 15.
Home, jo què sé. No, amb lo bones que són, s'arriben anant ràpid a les 100. Vinga, més...
Lo bones que són, eh? Important saber-ho, això, Giró, i està molt bé que ho expliquis.
Què?
Femelles.
Sí, home, les garotes.
Val.
Qui digui els garots, no sé, vull dir, t'has donat un barrot, saps? Les garotes, o les garoines, depèn on estiguis a Catalunya, es diu d'una manera o una altra. Mm-hmm. Vull acabar de comentar quatre fragments més del llibre, perquè crec que són prou interessants. Hi ha un moment que també es parla de la discapacitat, perquè aquest accident tan tràgic va deixar en Jere amb unes lesions molt greus, amb una discapacitat. Veurem també si amb una discapacitat es viu o es conviu, que és molt important aquesta diferència. Hi ha un moment del llibre que també reflexionen i diu: la tendència que tenim amb la gent amb discapacitat és voler-la ajudar en excés. Prou important també saber posar límits i dir fins aquí t'ajudo i a partir d'aquí comença doncs, una mica la teva autonomia. També resulta, no sé vosaltres, per pel·lícules segurament, que les persones que han estat en coma tendim a pensar que han viscut una mena de somni fantàstic, idíl·lic, que han estat supertranquils. En Jere va estar un mes en coma, més o menys, unes setmanes, un mes en coma. Ell explica que el que va viure van ser malsons, paranoies, i que va tenir una mena de somni que es barrejava entre el show de Truman i la pel·lícula d'Origen, entre aquestes dues pel·lícules. Vull dir que el coma no és una cosa tan idíl·lica ni tan tranquil·la com sembla.
Això ho deies ahir, Giró, que també ho explicava durant la pandèmia, o just postpandèmia, l'actor Jordi Sánchez, eh?
Sí.
Tenir somnis recurrents molt pesats.
Sí, perquè ens pensem... Clar, vull dir, sí que estàs inconscient...
Estàs dormint i prou.
Però també com que van mirant d'ajustar-te a la medicació en aquests ajustaments, pot ser que tinguis un nivell una mica més de consciència, semiconsciència en aquest cas, i llavors reps estímuls, aquests estímuls no els interpretes com de costum. No tot és tan idíl·lic com sembla, en aquest cas, de dir quina tranquil·litat. Llavors, ja per anar acabant, hi ha un moment on la Maria, l'entrenadora de natació d'en Jere, diu que... És que, diu, crec que la seva força mental prové del fet que ell sap que ha tingut una altra oportunitat, que sap que no està vivint només la seva vida, sinó que també viu una part de la vida d'una altra persona. Davant d'un repte, no es planteja si podrà o no podrà fer-lo. Senzillament, diu sí. I és molt bonica aquesta reflexió, perquè és veritat, en Jere va tenir com una segona oportunitat, com no, una segona oportunitat, i al final sempre viurà amb el pes de saber que ha de viure per en Salvi, per al seu amic, doncs, que no va poder dir. I ja per acabar, última cosa... Vosaltres dieu t'estimo sovint?
No.
Sí.
Mai?
Bueno, sí, a vegades.
Però poc.
Molt poc.
Doncs us llegeixo textualment la reflexió.
Molt sovint, per coses com la que dides ara.
Jere, dos punts. Hi ha una cosa que crec que ja et vaig explicar, però és que em torturo molt amb això. Adam, quina? Jere, que mai li vaig dir que l'estimava. Una cosa tan simple i tan bàsica. Ho vam parlar amb el seu pare quan va venir al Goodman a veure'm per primera vegada. Li vaig dir, és que mai vaig dir-li que l'estimava. Esclar, jo em vaig posar a plorar i ell també. Ell ja sabia que l'estimaves, em va dir. I jo li vaig contestar, ja, però no costa res dir-ho. I ara, un dels meus objectius vitals és aconseguir que, no només jo, sinó tothom, si estimes algú, li dius. Per
digueu
tant,
molt més.
Que bonic. Us estimo.
Digueu molt més, això, sisplau. Anem a recordar, també, va. Juliol, Vallès.
Sí, mira, un 17 de juliol...
No estàs contenta amb el que has buscat?
Judit, sí.
Estava mirant el guió com disgustada.
Sí, és que he decidit... Sí,
saltar-te una part.
Saltar-me una part, sí.
No creus que és moment de dir t'estimo, Judit?
Deixa-la.
No, no pot, no pot, no li surt.
No em surt, no em surt. Ja ho practicarem.
Hi ha gent que li surt i hi ha gent que no, i està, no passa res.
S'ha d'entrenar, aquesta paraula s'ha d'entrenar.
S'ha d'entrenar.
No, però jo puc dir-la, jo la dic, però el que passa que no m'agrada dir-la sovint.
Per què s'ha d'entrenar?
No,
que hi ha gent que li ha de gust i hi ha gent que no, i està, no passa res.
A mi em surt, jo no tinc problema en dir-lo, però...